La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui a la versió del director ens portes un nom propi.
Sí, un nom propi, que no és el primer cop que ho fem, però avui ho faig des d'un altre punt de vista o des d'un altre angle, lligant-ho una miqueta amb l'última versió que parlàvem de cinema i psicologia.
Sí.
Doncs entro una mica amb l'estil, amb les formes, amb la manera de fer cinema d'un director i que, a més, té molt lligam amb molts trets psicològics dels personatges i dels arguments de la seva obra. Estem parlant de...
Posem-nos trets.
Martin Scorsese.
Molt. De fet, és d'aquells directors, perdona, Jordi, com altres, no?, que quan et diuen és una pel·lícula de Martin Scorsese, ja hi sembla que hi ha un segell, no? Hi ha coses que diràs, sí, és seva. Jo penso que sempre el mag... Bueno, n'hi ha d'altres, però potser dels recents un dels exponents principals és Woody Allen. Mm-hmm. Té un segell tan... A vegades fins i tot repetitiu en algunes coses,
sí,
no?
Sí,
però
sí.
tan característic que tu ràpidament saps que aquella pel·lícula és de Woody Allen.
I no és casual. No és casual perquè tant un com l'altre, com molts altres directors que podríem esmentar aquí, treballen i es preocupen molt per deixar un segell amb una línia que ve lligada una mica amb la seva, evidentment, biografia personal i la seva trajectòria, i que ara no ho veurem en detall perquè no era la intenció d'avui parlar de la vida i de l'obra, ni tan sols de Martin Scorsese, sinó això, els trets fonamentals del seu cinema, i després un petit joc que farem, que és intentar veure quines coses et fan dir, això és de Scorsese.
Uh-huh.
És a dir, quines coses al veure una pel·lícula, això que tu deies, doncs són característiques, evidentment, de que estàs veient una pel·lícula d'aquest gran director. Recordem que és un home descendent d'immigrants sicilians, ell va néixer a Queens, a Nova York, va créixer al barri de Little Italy, que és de la mateixa ciutat, i que és l'escenari de moltes de les seves pel·lícules, per això dèiem
sí.
que el segell és aquest.
L'escenari ja hi és.
I de sempre les seves passions, des de molt jove, van ser el cinema, per una banda, i per altra, que també tothom ho sap, el rock. O sigui, la música rock també és de les seves grans passions. Les seves influències, ho ha explicat moltes vegades, perquè també vull dir-ho ja d'entrada i deixar-ho apuntat. És un home que ha treballat molt per la pedagogia del cinema,
uh-huh.
per explicar la història del cinema amb totes les seves vessants, ha fet documentals, sèries de televisió, ha passat per escoles de cinema explicant, és a dir, que hi ha moltes plataformes que encara es poden recuperar, hi ha sèries, però llarguíssimes, de molts i molts capítols, en què va explicant tota la història del cinema, com des del seu punt de vista. És important. Dèiem, això perquè les seves influències dintre d'aquesta història són bàsicament el neorealisme de Roberto Rossellini, recordeu-vos Roma, Città Aperta, que va ser la primera pedra d'aquest moviment cinèfil, i Vittorio De Sica, entre d'altres el lladre de bicicletes, el títol de la seva biografia també paradigmàtic, i que amb ella el que fa és trobar la forma narrativa per explicar els seus orígens, recordem-ho, orígens sicilians, i que explica el somni americà però des d'una altra perspectiva.
Clar.
No d'una perspectiva només glamurosa i possible i allò que qualsevol cosa que vols aconseguir ho aconseguiràs, sinó una mica des de la mirada de l'immigrant, en aquest cas italià. La passió per aquests dos mestres, dèiem, com hem dit, Roberto Rossellini i De Sica, el porten, evidentment, el més important realitzador de la postguerra, que és Federico Fellini,
uh-huh.
i que també doncs, té una marca important a la seva trajectòria. Quins són doncs, els temes recurrents de la filmografia d'Scorsese? Per una part, la identitat dels immigrants, dels italoamericans, els conceptes de culpa i redempció, que aquí, tot i ser personatges molt diferents, el lligo una mica amb Clint Eastwood, amb aquest sentit de la contrició, el perdó, la redempció, el pecat, la culpa, una mica en aquí també ho toca, i sobretot la violència, que per Scorsese és un mal endèmic dels Estats Units, o de Nord-Amèrica, del poble americà, que té aquesta característica intrínseca en tota la seva història. Els arguments, per tant, giraran per una banda la importància del grup, de la família, que per un italià, per un jurista és molt important, i també es veuen amb històries de la màfia, ara ho tocarem.
Exacte.
La preservació de la cultura, d'aquesta cultura original dels orígens, i la lluita una mica de l'individu qüestionant-se coses tan importants com la fe. És a dir, que també el mirar de plantejar-se cada cosa, si està bé, si està malament, si és d'un costat, si és de l'altre, això també és important una mica en el seu, trajectòria. Què ens explica, doncs, amb el seu cinema Scorsese? Sobretot, per una banda, ho he volgut dividir en dos grups, personatges i tècniques. Els personatges són que ell creu que l'home és una màquina imperfecta, és a dir, que la imperfecció humana és intrínseca en la, pròpia, en el propi gènere, i que són personatges molt lluny del que ens pinten sempre els herois, i sobretot els herois americans. Exacte, són persones turmentades pel passat, que oblidades una mica per la societat, també.
Són a vegades prenen decisions qüestionables èticament, no?
Anava a dir, són personatges que creen el seu propi codi moral.
Exacte.
I que, per tant, decideixen en cada moment què és el que pot estar bé i què és el que pot estar malament. Quina és aquesta línia que separa una cosa de l'altra, normalment molt fina. Exemple, Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver, que interpretat per Robert De Niro, i que, cal dir, també ho tocarem, és una de les muses del director Robert De Niro, evidentment. Sí. Després, per una altra banda, els personatges de Scorsese, com dèiem, estan en constant lluita, sempre, sovint, aquest fet el fa perdre una mica el seu lloc en el món, i cauen en el costat més de corrupció de la condició
fosc.
Humana, el costat més fosc, és a dir, quan dubten davant d'una cosa de si està bé, si està malament, acaben caient en aquest camí més obscur i més perdut. Exemple, El Lobo de Wall Street.
I tant.
Un personatge per, fet per el Leonardo
DiCaprio.
I que és la part més immoral, diríem, del somni americà. Això que dèiem, l'altre costat, doncs aquí és la part més immoral, amb un llenguatge i un to humorístic, sarcàstic, molt proper a coses molt lletges. Tot plegat, el que fa és que ens porta un personatge clau, que és el gàngster. Si juntes una mica tot això, aquestes característiques del personatge, un dels, diríem, de les figures emblemàtiques seria la figura del gàngster. Ell ha investigat molt en la història del crim organitzat, sobretot dels Estats Units. És un viatge, com dèiem, una família, un grup, una quadrilla que, amb fidelitats i tradicions que es trenquen o que es mantenen en el temps, per tant, una mica com la història familiar, la pròpia família, no? Allò que dèiem,
sí,
de la família natural o la artificial. Aquí els personatges el que fa és prendre decisions una mica encaminades normalment a la violència,
sí,
i que segurament porten a un escenari on és difícil tirar enrere. És a dir, que normalment al final, a l'esclat final, acaba malament.
Sí.
Acaba amb els personatges detinguts, morts, assassinats o engarjolats.
És tan tràgic, tot plegat.
Exacte. Això seria els personatges. I les tècniques per explicar aquests personatges és el moviment de les càmeres, que sempre ha estat unit en el que és l'estil de Martin Scorsese. Ell fa un moviment de la càmera en funció del personatge, del moment, de l'estat d'ànim, i ensenyant sobretot l'interior d'aquest personatge. Tenim, per una banda, que és producte de l'entorn, i creu que tot el que nosaltres fem en la vida és producte de l'entorn que tenim i que, per tant, s'ha d'expressar i ensenyar a través de les imatges amb uns moviments adequats. Moviments de càmera, per exemple, s'apropa molt quan vol explicar a l'interior l'estat d'ànim, la manera d'estar d'un personatge, o també s'allunya per transmetre aquell sentiment de soledat, d'aïllament. Hi ha moltes vegades que veus algun planos amb algun personatge molt al fons i està donant una idea, evidentment, de que està més perdut i sol. Per altra banda, també tenim la velocitat de filmació. Ell té especialment moltes escenes lentes i que ens expressen un ànim del personatge de por, de pèrdua, d'estar una mica sense saber cap on anar. I per altra banda, té altres escenes molt ràpides que volen enfatitzar això que dèiem del llop de Wall Street, la vida boja, aquest somni americà que acaba sent desenfrenat totalment. I després també té una característica, en moltes pel·lícules veurem moltes preses aèries, fetes de manera que en aquí t'està explicant a l'ésser superior que està mirant els personatges. La mirada d'un ésser que podria ser Déu, que podria ser un altre.
Parlaves abans però... d'aquella fe i aquell...
Exacte,
no?
I que està analitzant i mirant el qüestionament aquest de la fe. És amant també dels plans seqüències, n'ha fet amb diverses pel·lícules, una d'elles memorable en la pel·lícula Uno de los Nuestros, que val la pena veure només per aquesta escena, i altres són Males Calles o Toro Salvaje, que també vàrem explicar un dia, que era la filmació aquella amb el càmera a dins del quadrilàter, mentre es brallen els dos boxejadors,
sí.
I que és una escena meravellosa. Ara anem, diríem, a la part final, que és el que t'he dit que faria, que és com una mena de joc, que és dir, quan tu poses una pel·lícula i dius, com puc reconèixer que és una pel·lícula d'Scorsese? Donarem uns trucs perquè la gent sàpiga reconèixer-la. Per una banda, ho hem dit, el factor fetitxe que té, a les muses, que en Robert De Niro seria la musa del segle XX.
Exacte,
i el Leonardo DiCaprio
la del XXI.
Per tant, si veieu una pel·lícula en el que aquests són protagonistes, hi ha moltes probabilitats que el director sigui Martin Scorsese. Hi ha altres noms, com per exemple Harvey Keitel, que ha aparegut en moltes d'elles, o Joe Pesci, que és un gran secundari, un gran actor de les seves pel·lícules. Si veiem una pel·lícula de gàngsters i màfies, doncs, home, també, déu-n'hi-do...
D'entrada pensarem en ell.
Pensarem en ell. N'ha fet 6 sobre el tema, Males Calles, Uno de los Nuestros, Casino, Gangs of New York, Infiltrados i El Irlandès, i no oblidem també una sèrie de televisió com World War Empire. Per altra banda, la violència. No és només el senyor Tarantino que en parla, sinó que n'hi ha molts altres, com ell, que tant pot ser una violència literal com metafòrica. N'hem parlat ara mateix. La primera seria totes aquestes pel·lícules de la màfia i els gàngsters amb una violència...
Trets i de tot, i tortures i el que faci
total,
falta.
I aquella més metafòrica, més fina, més sutil, seria El Lobo de Wall Street, Taxi Driver, El Cabo del Miedo, que tenen unes grans dosis de tensió, angoixa, i que porten cap, evidentment, la violència. La qüestió religiosa, que també ho hem esmentat, és un tema present, per exemple, a la pel·lícula Males Calles, amb Harvey Keitel, que es passa mitja pel·lícula amb molts dilemes morals i ètics sobre si el que ha de fer està bé o no està bé, i també assenyala una mica la redempció dels pecats. El mateix, com dèiem, Keitel a Males Calles, o, com no recordar, Jack LaMotta, el senyor De Niro a Toro Salvaje, o Teddy Daniels, que és DiCaprio, a Shutter Island, que és una pel·lícula també plena de redempció de pecats i de coses mal fetes en una trajectòria vital. Com dèiem, l'altra passió, el rock i la música. Ell utilitza la música mimetitzant amb el personatge, és a dir, és molt difícil escoltar, per exemple, un tema tan clàssic com Laila d'Eric Clapton i no recordar la pel·lícula Uno de los Nuestros, perquè és un referent immediat. Però és que, a més a més, ell té un apartat, a banda de lo que hem dit abans d'ensenyament i de pedagogia, de molts documentals musicals. Ell ha fet documentals sobre The Band, l'últim concert que va fer aquest grup mític, va fer un documental extraordinari que des d'aquí aconsellem. També n'ha fet sobre els Rollins, sobre en Bob Dylan en dues ocasions, o sobre el mateix George Harrison, és a dir, que ha fet documentals sobre músics i sobre la música que a ell li agrada. Tema estel·lar, ho has dit tu al principi, Nova York. A part del senyor Woody Allen, tenim el senyor Martin Scorsese, que el seu escenari i la seva estreta relació és amb la ciutat que ell declara que estima fins a l'últim moment. La diferència entre un i l'altre és que ell ensenya el costat més brut, el costat més apagat, la violència, l'agressivitat...
Fins i tot el Nova York d'altres èpoques, més fosc, etc.
La part més crua, i que això també és interessant perquè pots veure les dues mirades. I la majoria dels crítics, evidentment, expressem que Uno de los Nuestros no és més que explicar el seu barri d'infantesa i ensenyar-lo tot el món des de la seva visió. I per últim, un apartat que poder passa una mica desapercebut, les dones en el cinema de Martin Scorsese, perquè és veritat que no té papers principals i estel·lars en les seves pel·lícules, però sí que tenen un paper molt fort i que marca alguns moments importants i interessants dels arguments de les seves pel·lícules. Per exemple, Sybil Shepherd i Judy Foster a la pel·lícula Taxi Driver, Sharon Stone a Casino, que dir d'aquesta interpretació i d'aquesta pel·lícula, diríem que quan surt ella a la pantalla fa el que vol amb la pel·lícula, com també podríem dir que Margot Robbie fa el que vol amb Leonardo DiCaprio al Lobo de Wall Street. També tenim a Juliette Lewis al Cabo del Miedo, Liza Minnelli a New York, o bé la gran Michelle Pfeiffer a La edat de la innocència, que és una pel·lícula que poder queda una mica perduda entre aquesta temàtica que hem tocat avui, però que també segueix sent un referent important de l'estil de Scorsese.
Fantàstic, doncs ens ha quedat clar tots aquests punts. Ara quan mirem les pel·lícules de Scorsese segurament reconeixerem bé tot això que ens explicaves i molt interessant també aquesta explicació per entendre una miqueta més quan veiem el cinema d'un director, entendre d'on també ve aquest tipus de cinema que sempre doncs, hi ha una història darrere i hi ha un per què es fan les coses, sobretot en directors de l'alçada de Martin Scorsese.
I deixa'm que em faci passat, però que recomano molt que es vegi això, algun documental o alguna sèrie d'aquestes en què ell explica des del seu punt de vista, la visió i els moments més importants de la història del cinema.
Doncs apuntat queda, Jordi. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.